Sant Cugatenc de tota la vida, però molt aferrat a les seves arrels andaluses. El nostre convidat d'avui és el president del Centro Popular Andaluz de Sant Cugat, una entitat que, segons ell, és de tradició familiar ser-hi soci. Donem la benvinguda a Miguel Jiménez. Molt bona tarda, Miguel.
Molt bona tarda.
President del Centro Popular Andaluz, com arribes a l'entitat i com arribes a ser president?
Pues arribo per culpa dels pares, bàsicament. És a dir, ells per tradició es fan socis i naturalment, com abans deies, no? La tradició familiar, ens fem socis tota la família. I després, quan em toca, pues continuo sent soci i faig els meus fills. Així és la tradició.
I el de ser president?
Bueno, perquè quan formes part d'una família, com és la família del Centro Popular Andaluz, pues quan hi ha gent que fa falta fer un potatge, hi ha cuineres, quan hi ha gent que fa falta fer de bar, pues hi ha un barman, i quan fa falta un president, pues hi ha un voluntaris. I a mi em va tocar pues aquesta última part.
Segur que anaves voluntari?
No, però bueno. em va tocar.
La responsabilitat, no?
Sí, la responsabilitat i bueno, que sempre vols cuidar i ara ja portem 44 anys i volem arribar al 100, no? I llavors per fer això pues, fa falta gent que aporti pues, cadascú el que pot aportar.
Uh-huh. Bueno. Com explicaries a algú que no sigui de Sant Cugat i que no us conegui què és el Centro Popular Andaluz de Sant Cugat?
Pues cada vegada que començo un discurs sempre dic benvinguts al trosset d'Andalusia a Sant Cugat, no? I és això, és un trosset de cultura, d'amistat, un trosset on les famílies fundadores en el seu moment pues, venien per compartir les coses que portaven del poble i els nous, no, els catalans, ara pues, tenim les cultures dels nostres avis i els nostres pares. I els que venen de fora, pues, la cultura dels seus amics. I al final és això, compartir, una espera cultura. Compartir i aprendre coses mm-hmm. diferents.
Però quines coses feu?
Pues fem des de lo més bàsic, que és la classe de ball, passant per una tradició gastronòmica en la qual pues, sempre que podem i ens deixen, pues, podem fer des dels potatges tradicionals, a la nostra caseta quan arriba la festa major, pues, també les fem. I bueno, i al final, a la Cruz de Mayo, pues, també ensenyem una tradició com són les, a part de la missa rociera, pues, aquesta cultura de les creus de flors, no? I, bueno, al final és ensenyar als andalusos el que fem els catalans i ensenyar als catalans el que fem als andalusos. Mm.
Quants anys porta sent president?
Quatre. L'any que ve és l'última mandat.
I amb intenció de continuar?
A veure, a mi m'agradaria que algun valent...
Fes un pas endavant.
Sí, però bueno, segur que, és a dir, sí que vull una garantia de que el CPA tindrà president, no? És a dir, si no hi ha ningú o si hi ha algú però que potser pues, vulgui, també estem en un moment una mica complicat, també ho tinc que dir, perquè amb el tema de l'edifici, la possible venda de l'edifici i demés, pues, suposo que s'acaba coses, no? Que esperem que l'any que ve es pugui acabar tot això.
I això que ara estaves comentant, la venda de l'edifici que l'Ajuntament està valorant, no? Si se'l queda o no, si se'l pot quedar. El tema de l'edifici, si arriba a aquesta situació per la pandèmia o s'hauria arribat tard o d'hora?
Això era una... És a dir, aquell edifici és massa gran, o diguem-ho de manera, té massa costos per l'activitat o les possibilitats que té la nostra entitat, no? Uh-huh. Llavors seria el millor no seria d'ara, però sí que seria en qüestió d'anys, pues, quan es tingui que començar a fer rehabilitacions importants d'obres i tal, perquè això sempre fa falta un manteniment, pues seria és una carga massa gran per l'entitat cultural.
I tu veus possibilitats en què l'Ajuntament s'acabi quedant
l'equipament? Com a Sant Cugatenc, penso que sí, perquè la Casa Cultura s'ha sacat petita i penso que és un edifici que està molt ben ubicat. També tinc que dir que és un edifici que té teatre, que té sales, que té el que té que tindre, i si l'Ajuntament no es podia fer, pues, suposo que en mans privades també es podia vendre. Encara que jo penso, com a Sant Cugatenc, penso que es fa falta i està un molt ben ubicat.
A més de president del Centre Popular Andaluz, tu ets vicepresident de la Federació d'Entitats Culturals Andaluzes de Catalunya, de la FECAC. Quin és l'objectiu d'aquesta federació?
Bueno, l'objectiu d'aquesta federació, més que l'objectiu, és què fem, no? Pues la fèria d'abril la muntem nosaltres, el Rocío de Catalunya el muntem nosaltres, i som la unió de totes les entitats que estan federades, que són més de 15 entitats d'arreu de Catalunya. Tenim entitats des de Tarragona fins a Girona, pues d'això, objectius comuns, negociar amb diferents Generalitat, Junta d'Andalusia, i bueno, una mica garantir els agents de tothom, no? És aquesta la funció.
Perquè, Miguel, les entitats andaluses a Catalunya rebeu subvenció de la Junta d'Andalusia?
Sí. Hi ha una línia de subvencions de Andalusia Exterior, en la qual és bé molt lligat a la promoció del turisme andalús, i la fèria també rep subvenció de la Junta d'Andalusia. És una manera que també tenen de... Nosaltres com a Catalunya, però hi ha més federacions al rest d'Espanya i hi ha federacions internacionals dintre de l'Andalusia Exterior, pues, ajudar inclús a les cases d'Andalusia que hi ha als Estats Units, és a dir, que és a nivell mundial.
Tu et consideres defensor de la cultura popular, sí?
Sí.
Què és per tu la cultura popular?
Per mi la cultura popular és, com es diu, no? És la cultura que fa el poble, no? El poble, des de la cultura que poden fer els castellers, com la cultura que pot fer els bolivians que han arribat a Catalunya, com poden fer naturalment els andalusos, que són catalans naturalment, no? Això per mi és la cultura feta al poble i feta a Catalunya, clar.
Si parlem de la teva faceta professional, tu a què et dediques?
Jo estic a la SEAT, exactament a postventa, al magatzem de recanvis, a l'àrea de recursos humans.
I quan portes?
Porto 25 anys. 25 anys. I sumando.
Déu-n'hi-do.
I sumando.
I vivim, diguem que, totes les situacions, totes les problemàtiques i totes les dificultats que en aquests 25 anys que portes ha pogut passar l'empresa, no?
Sí, perquè, bueno, com ens agrada molt això de complicar-nos la vida, no? A part, estic al comitè d'empresa en aquest cas, del comitè de recanvis, en aquests moments com a president del comitè d'empresa. És a dir, els problemes viscuts en primera línia.
Ara que parles... I abans no havies estat sindicalista?
Bueno, és que a les empreses alemanyes el tema sindical és concebut una miqueta diferent del resta d'empreses, no? Volkswagen té capital que s'aporta directament pels treballadors, no? La IG Metall, que és el sindicat alemany, és accionista de Volkswagen, no? Llavors, dintre de la nostra empresa, pues, hi ha el que diem cogestió, i en diferents àrees és tan important la versió o l'aportació que té que fer l'empresa com la dels treballadors, perquè al final els objectius són els mateixos, no? Que això funcioni. I, bueno, hem tingut etapes d'estar al sindicat, hi ha hagut etapes de no estar-ho, i hi ha hagut etapes sempre he sigut afiliat a l'UGT en aquest cas, però bueno, són etapes. Ara estic en aquesta i ja veurem el que dura.
No sé, però vist des de fora, la gestió d'una empresa com a SEAT, ara que parlàvem amb tu des del punt de vista dels sindicats, l'organització de tota aquesta empresa sembla molt complexa, no?
És complexa. És molt complexa. A part, som molts treballadors, és una empresa amb molta tradició sindical. No et vull enganyar, però penso que més o menys un 80% dels treballadors estem afiliats a un dels sindicats d'allà, no? I la gestió sindical és important. També és veritat que en aquest cas el president de l'UGT, el Matías Carnero, és el president del comitè d'empresa de la fàbrica Martorell de SEAT i és una de les treballadors amb més influència d'Espanya perquè s'ha aconseguit al Consell de Direcció de Grup Volkswagen, no? Això que t'explicava, que hi havia accionistes d'empresa per part de capital, no? Com pot ser el ministre Qatarí i la família Porsche, però també hi ha de la IG Metall i de sindicats aliats amb la IG Metall, no? Això fa una visió pues, no estranya de quan el tema del Q3, no sé si te'n recordaràs, pues van ser els treballadors els que van proposar fórmules i sortides perquè aquest model es fabriqués, en aquest cas, a Martorell, per garantir el nostre posto de feina, no? Inclús, que va ser una d'aquelles, va ser la congelació salarial i tal. Va ser un èxit, però va ser un èxit sobretot per la part dels treballadors, no? Va ser reconegut inclús amb una visita a Moncloa amb el president Zapatero, perquè era la manera de quan els treballadors van ser els que van posar al capdavant per aconseguir aquest model, no? Jo penso que és molt, molt alemany, però és aquesta la fórmula que es fa servir a SEAT. Mm-hmm. I es funciona.
Sou una mica uns supervivents, no? Veient quan passen coses com a Nissan.
Sí. També és una forma d'encara... Jo tenim molts contactes amb Nissan, tenim molts companys, però són formes molt diferents d'enfrontar el passat. A ningú se li va escapar en el seu moment quan la SEAT decideix marxar de la zona franca a Martorell i muntar un altre tipus de fórmules de fer producció i d'una inversió conveni a conveni, demanant inversió dintre l'empresa, no? Això, pues, tenim avui una factoria que fa Audis, que fa quasi tota la gamma de la SEAT, i jo penso que Nissan també ha sigut errors del passat que la falta d'inversió per part de la multinacional ja fa anys que la van patint. Mm. I al final pues, és una mort anunciada. Una llàstima.
Parlem de sindicalisme, però jo no sé si això també et porta una mica a la política local, en aquest cas, perquè tu també hi has participat, de la política local.
Sí, hem tingut unes aventuretes particulars, sí.
Tu has estat dues vegades a l'executiva local del PSC.
Sí. Sí, va ser... Bueno, soc militant i arriba un moment que també pues, com pots col·laborar amb el teu partit pues, formant part del seu govern orgànic, no? I bueno, he estat dues vegades amb el Michael Cáceres, va ser l'anterior primer secretari, i amb el Ferran Villaseñor, quan estava al PSC, també va ser el meu primer secretari, no? I tinc moltes amistats i molta... que continuo com a militant, el que passa que vida orgànica fora. També amb el CPA ho vas trobar molt adient no participar en la vida política.
Mm-hmm. O sigui que ho vas deixar quan et vas comprometre amb el Centro Popular Andaluz.
Va ser una mica paral·lel, sí.
Mm-hmm. I com valores l'experiència política?
Bueno, al final també jo participava en una executiva local. Al final el que fas són coses de molt properes com pot ser a nivell local. No em considero un polític de gran abast, no? Bueno, vas conèixer, jo penso que les meves amistats venen moltes d'aquella època. De fet, els meus millors amics van sortir en el moment del PSC. Tinc molts companys avui al CPA que m'acompanyen des d'aquelles aventures i, bueno, jo recordo grans moments, no? És a dir, la victòria de quan el Zapatero va guanyar les eleccions, que jo estava com a interventor, hem tingut coses molt maques que han passat, no sé, jo tinc records molt, molt bonics, no? Molt bonics.
Uh-huh. A banda del Centro Popular Andaluz, tu també participes a altres entitats de la ciutat, o sigui, sempre et trobem vinculat d'alguna manera fent contribucions a la vida de la ciutat.
Uh-huh. Sí, m'estimo molt al meu poble i jo penso que un bon Sant Cugatenc, quan estimes Sant Cugat, és que col·laborar perquè Sant Cugat sigui com és i que pugui millorar, no? I això fa falta, pues, cuidar les seves entitats, els consells de barri és una cosa que bueno, em van donar l'oportunitat de formar part d'un i m'ho trobo molt interessant. Mala època, perquè ser de consell de barri en època de pandèmia, pues, pots imaginar que té aquesta curiositat, no? Però sí, és molt maco i no sé, i t'agrada treballar pels teus, no? O per la més proper, i això és una cosa que també m'omple molt.
Tu vas néixer a Sant Cugat?
Sí, bueno, exactament a Terrassa, però ja saps que
Home, a la Mútua, vols dir, no?
a la Mútua,
Sí.
però a les quantes hores ja estava al carrer Joan 23, eh? És a dir,
Al carrer
he
Joan
viscut.
23, al barri de Sant Francesc.
Sí, al meu barri, és a dir, és al meu barri. Ara visc a la zona d'estació, però el meu barri és, serà, per sempre, el Sant Francesc.
I com recordes tu la ciutat de la teva infància?
Pues, llàstima que els meus fills no han pogut veure, però era una ciutat on podien jugar al carrer, on es coneixia amb tothom, i, bueno, aquella imatge de poble, no? I amb molta tendresa, no? Sí, a part, tenim la sort de que encara es queden coses molt maques d'aquella època i molta gent que encara es coneixem pel nom i qui és el fill o la germana d'aquell, això és molt maco, no? Que això és una ciutat tan gran com Sant Cugat, sembla raro, però tenim això, no?
De totes
Però...
maneres, el barri ara de Sant Francesc, el barri que comentàvem ara, és un barri que segurament conserva pels seus habitants, conserva una mica aquesta part de poble de Sant Cugat, perquè són famílies que van arribar a la dècada dels 60-70 i que són, diríem, les famílies que continuen vivint allà.
Sí. Has treballat als treballadors de les Condiese, les treballadors de la Otexa, a su moment, o de moltes empreses d'allà, no? I jo penso que això és una part molt maca, que quan a vegades ho expliques a algú que ve a viure a Sant Cugat no s'ho creu, no? Però és així, no? Això existeix. I existeix, i ha existit, i encara jo penso que al barri li queda encara història d'això, eh? Encara li queda història.
Parlant l'altre dia amb el president d'Òmnium Cultural de Sant Cugat, amb motiu de la revetlla de Sant Joan, em va cridar l'atenció una de les seves respostes que deia és que Sant Cugat ara mateix l'única foguera que queda per Sant Joan és la de la plaça d'Octavià. O sigui, com han canviat els temps? Perquè
Molt.
precisament parlant d'un barri com el de Sant Francesc, a Sant Cugat, segurament tu recordes les celebracions de les revetlles.
I tant, i hi havia, és a dir, hi havia foguera on està avui el Caprabo de Collfabà, i hi havia foguera al costat de l'oficina de Sant Francesc, és a dir, en res, en pocs metres hi havia tres fogueres. I les fogueres muntades pels veïns i era una festa de carrer, eh? És veritat, ha canviat molt i abans era impossible que tu no coneguessis el veí, ja no et parlo del costat, del bloc del davant o del bloc del costat, no? I ara som capaços de conèixer el veí del davant, és a dir, també jo penso que han canviat tots, no?
Una
Però
mica.
sí.
T'agrada com ha crescut la ciutat?
Bueno, suposo que al final és... La ciutat ha crescut una miqueta com nosaltres hem volgut que creixi, no? I abans parlava jo amb els meus fills, pues, he volgut que coneguin, pues, coneguin que la història del poble i que coneguin on treballava el seu avi, que treballava la Condiesel, i una miqueta que coneguin bueno, que la immigració del seu moment, dels andalusos que venen aquí, perquè és el que em toca, o els extremenys, perquè també tenim molt vincle pel barri. Però al final jo penso que no conèixer on et mous et porta a fer servir el Sant Cugat com un, bueno, Sant Cugat, casa teva com un dormitori i ja està. I això perd molt arrel i al final passa pues, el que a lo millor es passa a nosaltres que, no sé, que veus cada vegada costa més muntar coses, no? O mantindre coses, no? I això també és una miqueta una reflexió que a vegades, això ja parlo com a president d'una entitat, no? Moltes vegades quan escoltes la gent, no, és que la gent no aporta o la gent no es fica a l'entitat. Moltes vegades és culpa nostra perquè mirem únicament els amics, l'entitat, i no compartim amb altres. I ens passa això, que si no interessa, a lo millor, al CPA, una cosa que no hem fet bé ha sigut no convidar a més entitats a que vinguessin a participar a les nostres coses o inclús a compartir els nostres espais. I això ens ha portat on estem ara, no? I quan jo escolto els extremenys que em diuen que li falta un local o els manxecos que van tancar també, entre altres coses, per una falta local, i tu amb un local que et sobrava espai, no? Pues a mi ha sigut una cosa que també no ha sigut ben portada, no? I són reflexions.
M'imagino que a Sant Cugat hi passes el temps just, perquè amb la feina passes segurament més temps a Martorell, però si no
Sí.
trobem ni treballant ni a Sant Cugat, on t'hem de
A
buscar?
Palamós. A Palamós.
Ah, sí?
A Baix Empordà. Soc enamorat del Baix Empordà, soc enamorat de Costa Brava i de Palamós. No, soc un enamorat i a més, de Socarrel, com dic jo. M'encanta, m'encanta. M'encanta passar-hi cada cap de setmana i quan puc, i quan puc.
I si parlem d'aficions, Miguel, quines ens expliques?
M'encanta la trobada amb els amics, la bona taula. La bona taula amb bona companyia per mi és un dels plaers més importants de la vida, però m'encanta la música, una molt bona conversa, la política com a espectador, és a dir, però sempre molt lligat a això, no? A espais de compartir, no? És això. Una passejada amb la meva dona per la vora del mar, però sempre em trobaran amb molta gent, amb molts amics, no? No sóc intimista, no sóc intimista.
O sigui que tu sol poques coses fas.
Poques, 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 poques. De fet,
me'n diries alguna?
Una que
es pugui dir.
Suposo, home, m'agrada llegir articles o mirar fotografies antigues, sempre és una cosa que m'ha agradat des de petit. Jo me'n recordo de col·leccionar portades del tot, no?, que sortien fotos antigues, no?, era una cosa que m'agradava i en aquest sentit les tinc que mirar jo sol perquè no, l'únic que les mira sóc jo, no? Però poques coses faig jo sol.
Què et deien els teus pares que t'he tallat abans?
Pues que jo sempre que anava a un puesto tenia que sempre anava amb molts amics. La meva mare sempre es posava a dir, és que tu vas creure con el ejército de Pancho Villa a totes partes, no? És a dir, sempre tenia que portar molts amics a qualsevol lloc on anava o tal, perquè sempre s'agrada anar amb colla, no? Sempre.
I parlant d'amics i parlant de bona taula i de bon menjar, tu ets membre del club gastronòmic de Sant Cugat, Dom Cugat, no?
Sí, 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 sí.
Ara, estic fent memòria, però ara no sé dir-te el nom. Recentment també m'ha entrevistat algú que és membre de...
El president, el Joan Franquesa, el nostre president.
Ah, és veritat, Joan Franquesa, és veritat.
Avui tenim sopar, avui tenim sopar.
Avui teniu sopar. I què fareu?
Bueno, això els cuiners, que en aquest cas és l'amic Coldo i el Pedro, que són els que avui toca cuinar, avui ens sorprendran, no? Però segurament el Codó es acostuma a fer alguna cosa de mar. Alguna cosa de mar. Avui serà... Demà l'Instagram del Dom sortirà el plat d'avui.
O sigui que mai no sabeu el que us han preparat.
Únicament ho saben els cuiners. Els cuiners i els que col·laboren, clar.
I us toca cuinar a tots? És a dir, roteu o com ho feu?
Es rota. Hi ha gent que té... És a dir, jo soc... A mi m'agrada fer el pinxe, eh? Jo, de cuiner, soc millor menjador que... Però, bueno, d'ajudant sí, no? D'ajudant sí que... I sí que em tocava fer-ho, però sí, tenim bons cuiners, eh? Tenim cuiners molt bons.
Mare meva, molt i la sobretaula fins quan arriba?
Bueno, i amb el temps que portem sense veure'ns, doncs no m'ho puc ni imaginar. Avui pot ser molt llarg.
Sort que demà és divendres, eh?
Sí, 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 però sí, som sobretaules molt llargues. Però també, bueno, al final són amics i dels més veterans pues, aprens moltes coses i és molt divertit, és molt divertit.
Que bé us ho passeu, eh?
Pues sí, el que es deixen.
Escolta, per acabar, t'hem demanat que triïs una cançó que tingui un significat especial per tu. Quin és el tema que has seleccionat?
Pues hi ha moltes cançons que a ma vida m'han impactat, però bueno, una miqueta per fer un guinyo a les meves passions, no? M'agrada molt la de Baneres de Càdiz, del mestre Carlos Cano, cantada per Neus Mar, que és una de Palafrugell que canta magníficament bé i que per mi m'encanta cada estiu que puc anar a veure-la a cantar Baneres.
Doncs escolta, compartirem aquestes havaneres de Càdiz amb tu, Miguel. Moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé el sopar d'aquesta nit i que tingueu un molt bon estiu.
Moltes gràcies, Carme.
Que vagi molt bé. Adéu-siau. Ante mi ventana, Cadita lejana, que aquella mañana pude contemplar
les olas de la caleta, que és plata quieta. Rompían contra las rocas de aquel paseo, que al bamboleo de aquellas bocas, que allí le llaman el malecón. Había coches de caballos, será por mayo. Tierra y me traían, ay tierra mía, desde mi Cádiz el mismo son, el son de los puertos, dulzor de guayaba, calabaza huertos, aún pregunto quién me lo cantaba. Que tengo un amor en La Habana y el otro en Andalucía. No te he visto yo a ti, tierra mía, más cerca que en la mañana que apareció a mi ventana de La Habana colonial. Tocadín y la catedral, la viña y el mentidero, y verán que no exagero. Se canta La Habanera, repito, La Habana, Cádiz con más negrito, Cádiz en La Habana con más salero. Verán que tengo mi alma en La Habana, no se me puede olvidar. Canto un tango y es una habanera, la misma manera, tan dulce y galana. Y el mismo compás por la parte del Caribe, que así se escribe cuando una canción de amores, canción tan rica, se la dedican los trovadores a una muchacha o a una ciudad. Sabe a mango, de esa manera, esta manera de Piriñaca y de carnaval, son de chirigota, sabor de melaza, Guantánamo y ruta, que lo canta ya un coro en la plaza. Que tengo un amor en La Habana y el otro en Andalucía. No te he visto yo a ti, tierra mía, más cerca que en la mañana que apareció mi ventana de La Habana colonial. Tocadín la catedral, la niña y el mentidero, y verán que no exagero. Se canta La Habanera, repito, La Habana y Cádiz con más negrito, Cádiz en La Habana con más salero.